4 minuts de 9 del matí. Carles Riera, el diputat de la CUP, és aquí al meu costat. Molt bon dia.
Molt bon dia.
A veure, ahir va haver Consell Polític de la CUP. Es va decidir per una majoria folgada, no? Perquè van ser... Em pot dir els vots? Perquè s'han escrit... Això és públic? 40-26? És aquest el resultat?
Ara no li sé dir amb total exactitud, però aquesta és la proporció.
Aquesta és la proporció.
Aquesta és la proporció.
Expliqui'm una cosa. Deien, això no és un xec en blanc, ho deia Maria Sirvent, nosaltres facilitem la investidura, però alerta amb la governabilitat. Això vol dir que no aprovaran els pressupostos?
De moment aquest no és el debat, diguéssim, del moment immediat, perquè no tenim cap debat de pressupostos sobre la taula, però sí que li puc anticipar que és molt difícil en aquests moments que la CUP arribi a aprovar un pressupost d'aquest govern amb aquest programa que se'ns planteja. Efectivament, ara no és el moment de prendre aquest tipus de decisions, no és el debat que està sobre la taula, però sí, certament és bastant difícil i bastant improbable. Per què? Perquè el que ha decidit la CUP no és donar suport al govern de Quim Torra, no és donar suport a la seva investidura. El que ha decidit la CUP és, atesa la situació d'excepcionalitat democràtica i atesa la situació repressiva, i per tal de continuar amb la lluita per la República, hi havia dues possibilitats que la militància ha contemplat, i les dues amb argumentacions molt sòlides i molt consistents i molt ben argumentades. Una era la de l'abstenció i facilitar, o més ben dit, no impedir que es faci govern, i l'altra era la de forçar unes eleccions. I la militància ha decidit que en aquests moments, en l'immediat, la millor resposta que la CUP pot donar a aquesta situació d'excepcionalitat democràtica i aquesta situació repressiva i el millor escenari per tal de continuar amb la lluita per la República, en aquests moments era no bloquejar l'inici de la legislatura. Però això no vol dir en absolut un suport al govern de Quim Torra, perquè en aquests moments les diferències són més que importants.
Són importants, més que importants, en relació al contingut del programa electoral o al perfil de Quim Torra, precisament perquè per les polèmiques que hi va haver ja en la primera sessió de dissabte, quan es van criticar obertament aquells tuits en què ell definia com veia la societat catalana per oposició als espanyols, no als espanyols, i no ho va acabar d'explicar, no? Va demanar disculpes, però no es va manifestar en com veia ell la societat catalana.
Clar, miri, nosaltres sempre vam dir i sostenim que fora de la investidura de Carles Puigdemont, que era la que més ens enfrontava amb l'Estat en el moment de la investidura, no entraríem en el debat de noms. Per nosaltres el nom no era rellevant, sinó que l'important era el programa, i que només era el programa el que ens podia fer modificar la posició. Com que no hem tingut la possibilitat d'arribar a un acord d'un programa de govern republicà, i com que el programa que ens ha presentat Quim Torra en la primera jornada d'investidura no ens ha convençut en absolut, és per això que no podem donar suport al govern. Aquesta és la raó fonamental, sense entrar en noms, perquè això és el que és coherent amb el que hem dit fins ara, que no entraríem al nom de la persona, fos qui fos, sinó que ens focalitzaríem en el debat del programa per prendre les nostres decisions, com així ho hem fet. És evident que el projecte republicà, que el projecte d'independència de la CUP, no és un projecte identitari, és un projecte inclusiu, és un projecte antifeixista, antiracista, internacionalista, és un projecte que vol una millora de drets socials, civils, polítics, per tothom, independentistes i no independentistes. Òbviament, si aquest és el camí del govern de Quim Torra, ens hi trobarem més fàcilment. Si el camí fos un altre, doncs serà un més dels motius de desencontre.
Té algun indici de que sigui un altre, de que sigui un projecte de govern, com diu, més centrat en les qüestions identitàries?
Hem d'esperar que aquest govern comenci a actuar i aleshores podrem valorar.
Expliqui'm quins acords i quines mesures li han presentat a Quim Torra a la CUP i l'equip de Quim Torra a la CUP perquè doncs, finalment s'hagin abstingut. Assemblea de càrrecs electes, això què voldrà dir?
Bé, en primer lloc el que vull dir és que no hem arribat a cap pacte. És a dir, no ha existit cap pacte perquè el 30 de gener al dematí sí que teníem, en principi, un acord a tres bandes entre Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i la CUP a propòsit de la possible investidura de Carles Puigdemont. Un cop aquesta investidura no es va produir, certament hi ha hagut converses, hi ha hagut trobades, hi ha hagut taules de treball, però no s'ha assolit un nou acord. Per tant, arribem a aquesta investidura sense cap pacte, sense cap pacte de govern, sense cap pacte programàtic.
Però el de 30 de gener més... va fallar, senyor Riera?
Doncs el 30 de gener va fallar.
Què va caure del 30
de gener? Perquè el Tribunal Constitucional va dir que la investidura de Carles Puigdemont no era legal i la presidència del Parlament li va fer cas.
Però a nivell de continguts d'acció de govern, si tenien un acord, devia ser perquè els continguts per fer govern i fer república, sí, que és el que vostès demanen, estava pactat.
El que passa és que en aquell moment hi havia dos focus en l'acord. Un era els acords programàtics i l'altre, que era l'acord fort, diguéssim, era una investidura de Puigdemont, que és la que obeïa la legitimitat del 21 de desembre i a la sobirania del Parlament, i la que significava que el primer moment de la legislatura, que és la investidura, ja fos un acte de sobirania i un acte d'unilateralitat. El no produir-se això i entrar en un nou escenari, és a dir, en l'escenari de la investidura d'altres possibles candidats o candidates, és quan la CUP va modificar la seva posició i va dir, a partir d'ara no entrarem en noms, però serem molt més exigents en el programa. Perquè si el primer moment de la legislatura, que és la investidura, es fa acatant la legalitat constitucional i estatutària i perdem que aquest sigui un primer moment de sobirania i d'unilateralitat, haurem de posar el focus en el programa, que el programa de govern sí que sigui un programa que faci república des del primer moment de l'acció de govern. I aquí és on no ens hem posat d'acord. Ara, és veritat que s'ha parlat de coses...
Vinga,
parlat de coses
concretem.
Que el candidat va fer-ne esment d'algunes en el seu discurs d'investidura i que nosaltres també vam tenir ocasió en les nostres rèpliques doncs d'insistir-hi o de subratllar-ho. I això segueixen sent objectius d'acció política de la CUP dins i fora de les institucions. Estem parlant de que en aquesta legislatura es creï, es promogui una assemblea de càrrecs electes, és a dir, una nova institucionalitat republicana diferent al que són les institucions actuals de la Generalitat, i que això signifiqui l'inici d'un nou contrapoder republicà, és a dir, començar a construir institucionalitat republicana. D'altra banda...
Amb finançament públic de la Generalitat?
Bé, això ho hem de valorar, ho hem d'estudiar, ho hem de veure. Òbviament, nosaltres volem que aquesta assemblea d'electes no sigui només una iniciativa de la societat civil o dels electes com a tal, sinó que també tingui un reconeixement i un impuls des del propi Parlament de Catalunya. És a dir, que no sigui una iniciativa estrictament civil, sinó que ha de ser una nova institucionalitat republicana i, per tant, el nostre Parlament alguna cosa haurà de dir-hi. Bé, per una altra banda, un procés constituent, l'inici d'un procés constituent, no d'una consulta participativa a la societat catalana sobre la societat que volem al segle XXII, no això, sinó un procés constituent, és a dir, un debat social en què participi tothom, independentistes i no independentistes, absolutament tothom.
I com s'articula?
Tots els sectors ideològics i polítics per tal de debatre quin país volem en aquest nou cicle polític i que això, els resultats d'aquest procés constituent, inspirin el que ha de ser els continguts d'una nova Constitució republicana que nosaltres voldríem que es redactés en aquesta legislatura i fins i tot que es pogués arribar a referendar en aquesta legislatura. I d'altra banda, també hem parlat de la importància de que un primer acte de sobirania d'aquest govern i d'aquest Parlament sigui restituir totes aquelles lleis i iniciatives fiscals, mediambientals, d'igualtat entre homes i dones, d'igualtat social, de rescat social, etc, etc, que vam emprendre en la passada legislatura i que el Tribunal Constitucional va anul·lar. Per tant, el primer que hauríem de fer és restituir aquestes polítiques. Per què? Ara es parla molt d'ampliar la base de l'independentisme. Escolti'm, amb polítiques neoliberals i conservadores que facin els rics més rics i els pobres més pobres, li asseguro que d'adhesió a la república no en tindrem. Al contrari, facilitarem el populisme de l'estat espanyol.
Dues coses. Vostè diu, nosaltres voldríem que la Constitució quedés redactada en aquesta legislatura i si pot ser refrendada.
Correcte.
Quin pacte tenen amb Junts per Catalunya i Esquerra respecte a la redacció?
Cap.
Cap.
Cap. És a dir, el candidat Quim Torra va fer esment en el seu discurs d'un procés constituent, d'una Constitució republicana, i aquí va quedar, i no hi ha res més concretat. Nosaltres, des de la nostra tasca d'oposició, tal com hem dit, el que farem és, per una banda, oposar-nos a tot allò que sigui fer autonomia, autonomisme o lleis conservadores que minvin el suport popular a la república. I, en canvi, el que farem és esperonar, apretar, incidir en tot allò que pugui fer el govern des del punt de vista de materialització institucional, social i democràtica de la República, com diem nosaltres, i allà sí que ens hi trobaran. Allà sí que ens hi trobaran. Per tant, si es tracta d'avançar per concretar lo del procés constituent, la Constitució republicana, aquí sí que hi serem.
I una altra cosa, vostè diu restituir totes aquelles lleis que han estat tombades en el Constitucional, que són moltes, perquè l'altre dia quan es deia polítiques socials i es reivindicaven aquestes polítiques socials, jo tinc aquí el llistat de totes les lleis que han arribat al Constitucional i que estan moltes d'elles suspeses, i moltes d'elles, evidentment, parlen de l'àmbit de l'habitatge, de la salut,
correcte,
del finançament, etc etc etc. No, totes són la llei de transició.
Efectivament.
Però vostès pretenen que aquestes lleis s'apliquin malgrat que el Constitucional les ha tombades, o que es reformin per ser aprovades en un altre sentit?
Clar, miri, per nosaltres lo important és que tot el contingut d'aquestes lleis, d'aquestes iniciatives, d'aquests decrets, s'apliqui. I no és gran cosa, és a dir, són lleis, en fi, de baixa intensitat en comparació al que nosaltres voldríem, des de la nostra perspectiva d'esquerres, però sens dubte signifiquen un progrés en el sentit de la millora de les condicions materials de vida de les classes populars d'aquest país. Aleshores, el contingut d'aquestes lleis i d'aquests decrets, des del nostre punt de vista, s'ha d'aplicar, s'ha de restituir íntegrament, o en tot cas aprofitar per millorar-lo, per anar més enllà, és a dir, perquè les mesures fiscals siguin més progressives, les mediambientals més garantistes del mediambientalisme, les d'igualtat més igualitàries, etcètera, etcètera, no? Per tant, en tot cas, si s'han de modificar és per aprofundir-les, per dur-les més enllà. Però no retrocedir ni un mil·límetre. Nosaltres el que no direm, evidentment, és no, escolti'm, redactem-la de tal manera que aconseguim que el Tribunal Constitucional digui que no és aquest l'objectiu. L'objectiu és aplicar-la sense fer enrere ni un mil·límetre del seu contingut. Si fent-ho així, el Tribunal Constitucional les torna a considerar il·legals, aleshores sí, desobeir i aplicar-les.
Quan vostè insistia l'altre, aquest dissabte, en la desobediència, pensàvem en quins casos l'Ajuntament de Badalona o l'Ajuntament de Berga o els altres ajuntaments on vostès governen s'ha desobeït de manera sistemàtica. Perquè aquesta desobediència que vostè reclamava, vostès la prediquen amb l'exemple o no?
Miri, nosaltres la prediquem amb exemples que és veritat que fins al dia d'avui són exemples que s'han mogut més en el terreny d'allò simbòlic, símbols, banderes, etcètera, etcètera, però que també s'han mogut en el terreny concret, doncs, com d'altres ajuntaments, no només els de la CUP, en facilitar tots els recursos perquè les votacions de l'1 d'octubre fossin possibles. Ara haurem d'entrar en una fase en què la desobediència, la unilateralitat, si cal, si és necessària, es porti al terreny de les polítiques públiques per defensar la població. És a dir, per defensar les condicions de vida de la població, potser haurem de desobeir, efectivament.
Clar, aquesta desobediència que vostè reclamava és la que fa que avui hi hagi 9 persones tancades a la presó i altres fora de Catalunya, una de les quals, evidentment, és Anna Gabriel, però els qui són a la presó són precisament allà per desobeir i són de Junts per Catalunya i d'Esquerra Republicana la gran majoria. Per tant, desobeir han desobeït.
Efectivament, sí, sí. Fins al 27 d'octubre es va desobeir i nosaltres considerem que si volem realment materialitzar la República, que tal com va dir el candidat Quim Torra i va coincidir amb nosaltres, va tenir el seu moment fundacional a l'1 d'octubre, no hi haurà més remei que seguir desobeint. No n'hi ha un altre, perquè no tenim a l'altra banda un estat que estigui disposat a dialogar, a negociar, a arribar a cap tipus d'acord. Per tant, l'única manera, avui per avui, és continuar aquest camí de desobediència i assumir la repressió, efectivament. Els grans canvis democràtics sempre impliquen assumir repressió. Nosaltres estem disposats i disposades a assumir-la, no ens en desdirem.
Parlant d'aquesta qüestió, avui en un article que signa el nostre company Quico Sallés al Món, parlen de així es va gestar la CUP, la fumata groga, en referència, evidentment, al llaç groc, i explica tot un seguit de qüestions que ja hem estat abordant, però una de les coses que diu és que vostès han estat parlant de la possibilitat que aquella oficina tècnica del procés constituent tingués implicació directa de la CUP amb una persona que hi va estar vinculada i que va ser diputat d'aquesta casa, que és en David Fernández. N'han parlat d'aquesta qüestió?
En les converses preliminars que van haver-hi al voltant del 30 de gener, I per tant, en el context de pacte de govern, de pacte d'acció de govern, es va parlar de moltes coses que ja hem esmentat, ja n'hem parlat algunes d'elles, i sí que és veritat que en un moment donat es va parlar de la possibilitat que la CUP assumís algun nivell de responsabilitats institucionals en el tema del debat constituent, del procés participatiu, etc, etc. Però això va quedar en l'aire com tots els acords, diguéssim, als quals s'hagués pogut arribar si s'hagués tirat endavant doncs la investidura del dia 30. Tanmateix, això va ser un tema que va sortir entre molts altres i que ni tan sols va arribar a formar part d'aquells acords escrits amb els quals arribàvem al ple d'investidura del 30 de gener de Carles Puigdemont. És un dels temes que van girar al voltant d'aquelles converses i que no s'ha reprès.
Per tant, això que diuen que consellers en l'article no està ni concretat ni posat damunt la taula, ja ni dic, vostès ho han fet com a proposta.
Ja li dic, es va parlar en les converses al voltant del dia 30, no va arribar a formar part de l'escrit d'acord de govern del dia 30 de gener a propòsit de la possible investidura de Puigdemont, i després és un tema que no s'ha reprès. I actualment l'escenari no és en absolut d'implicació de la CUP en el govern. Avui l'escenari és de no bloqueig de la investidura, de permetre doncs, que la legislatura comenci, perquè la militància de la CUP majoritàriament, no unànimament, ha considerat que avui, en l'immediat, aquesta és la millor manera de seguir treballant per la República, però fent-ho des de l'oposició. Per tant, avui per avui no hi ha sobre la taula una proposta d'implicació en cap instància del govern.
Però vostè va dir l'altre dia que vostès estaven empenyent aquest govern a desobeir, i ara mateix m'ho deia, però que estaven disposats a implicar-s'hi i assumir-ne les conseqüències, siguin les que siguin. Per tant, tindria tota la lògica que vostès protagonitzessin d'alguna manera institucionalment aquest salt de tanca, no?
Si hi ha ruptura amb l'estat espanyol, si hi ha unilateralitat i materialització de la República, nosaltres tornarem a pensar-hi i podríem parlar-ne. Si el que es tracta és de una gestió fonamentalment autonòmica d'aquest cicle polític, és a dir, si aquest cicle polític té com a objectiu fonamental recuperar l'autonomia, escolti'm, no portem anys lluitant per la independència perquè al final el nostre gran objectiu sigui recuperar l'autonomia. Per tant, nosaltres aquí no ens hi trobaran. Escolti, com que ens temem que aquest és l'escenari en aquests moments, com a mínim a curt termini, doncs exercirem una oposició contundent en aquest sentit. Escolti'm, que hi ha un canvi de cicle i es reprèn una política de ruptura amb l'estat espanyol i d'una lateralitat i de desobediència, aleshores sí, ens hi podríem trobar.
Però tenint un Consell de la República fora, que d'això segur que n'han parlat, no? Vostè n'ha parlat d'això amb Carles Puigdemont?
N'hem parlat.
I en quin punt està la seva implicació?
Nosaltres sempre li hem dit a Carles Puigdemont, i li diem ara a Joaquim Torra, que el Consell de la República a l'exili, a l'exterior, tindrà força, potència i tindrà viabilitat si aquí hi ha lluita. És a dir, si aquí hi ha lluita per la República, aquí a casa nostra, en el territori nacional, si aquí hi ha confrontació a l'Estat, l'acció internacional de l'exili tindrà força i el Consell a l'exili pot tenir sentit i utilitat. Si aquí hi ha un impàs, si aquí s'atura el partit, si aquí hi ha temps mort i només es treballa per l'autonomia, el Consell de la República a l'exterior serà merament simbòlic i decaurà. Per tant, també serà en funció de com avancem aquí que nosaltres valorarem el Consell a l'exterior i ens implicarem o no.
Quina és la primera mesura que hauria de prendre el 131è president de la Generalitat, Quim Torra, perquè vostès tinguin aquesta tranquil·litat d'haver facilitat una investidura i no haver-la pifiat?
Doncs miri, efectivament, iniciar immediatament el procés, com li hem dit, de restitució d'aquelles lleis socials que el Tribunal Constitucional ha tombat, iniciar el procés constituent i que puguem començar a parlar de l'impuls de l'Assemblea d'Electes. De moment això és el que tenim sobre la taula com a propostes immediates.
Recordem que quan governava Carles Puigdemont els va oferir a vostès una avaluació a mig termini per dir, escolta, feu-me confiança i quan vulgueu avaluem el que hem fet i llavors em dieu si continuem mútuament col·laborant. Això mateix li ho planteja Quim Torra, li ho plantegen vostès.
No s'ha posat sobre la taula.
No hi és sobre la taula.
No hi és sobre la taula.
Per tant, quan vostès parlen de que la governabilitat vostès no la garanteixen, no l'estan condicionant a cap acció en concret.
No, hem de veure quin és l'inici, quines són les primeres passes d'aquesta legislatura. Com més tendeixi l'autonomisme, nosaltres més ens retirarem, més dura, més contundent serà la nostra oposició, perquè creiem que això és el que hem de fer i que això és el que reclamarà el moviment republicà sense cap mena de dubte, i nosaltres n'hem de ser portaveus. Com més avenç hi hagi cap polítiques republicanes de debò, encara que això impliqui una reescalada del conflicte amb l'Estat, nosaltres més ens hi podrem apropar. És veritat que Quim Torra parla d'una situació de provisionalitat i de transitorietat en aquest govern. No pot ser d'una altra manera, atesa l'excepcionalitat, no? Aquest ha de ser un mandat que sigui, efectivament, la transició provisional entre la fundació de la República i la seva materialització. I, per tant, efectivament, com més curt sigui aquest període, millor. Però sobre la taula en aquests moments no hi ha cap calendari, no hi ha cap agenda que ens permeti situar en el temps l'avaluació d'aquest govern. Ara, una cosa vull subratllar, però això no és nou. La CUP no ha vingut a les institucions a generar estabilitat institucional, a facilitar la governabilitat de l'autonomia. Perquè per passar la república i la independència no només s'ha de trencar amb l'Estat espanyol i amb el seu marc constitucional, s'ha de trencar amb l'autonomia i amb l'autonomisme. No oblidem que l'autonomia i l'autonomisme són institucions de l'Estat, formen part de la lògica de l'Estat i del règim del 78. Per tant, avançar cap a la república també implica deixar enrere l'autonomisme. Aquest és un gran debat que tenim i que no hem resolt. Hi ha qui pensa, la majoria, que aprofundint en l'autonomia ens apropem a la república, i nosaltres creiem que l'autonomia també cal deixar-la enrere.
Ahir, Elaine Brown, la fundadora i també una de les persones que ha estat al capdavant del partit de les Panteres Negres, li preguntava a la gent que l'estava sentint allà a la Fira Literal, els hi preguntava, però vosaltres què esteu disposats a fer per realment aconseguir això que dieu, no? Perquè hi havia gent que la interpel·lava en aquest sentit, no? Quins riscos i quins preus esteu disposats a assumir per fer aquest trencament del règim del 78? Perquè ja hem vist gent a la presó, hem vist gent que ha hagut de marxar. Quin preu està disposat a pagar la CUP per aquesta ruptura amb l'Estat espanyol?
El que convingui.
La violència? No.
A veure, nosaltres sempre hem dit i hem subratllat que el moviment republicà és un moviment basat en la no violència activa, i que fa seva la cultura, la tradició, la desobediència civil no violenta dintre i fora de les institucions. Per tant, aquesta serà la línia. I, a més, nosaltres creiem que aquesta és la línia guanyadora, que aquesta és la que a nosaltres ens donarà cada dia més força i cada dia farà que l'Estat espanyol s'afableixi més davant de si mateix, de la seva ciutadania i davant del món. Per tant, nosaltres, com sempre hem dit, com que anem lluny, tenim molta pressa, però també sabem ajustar els temps doncs a les circumstàncies de cada moment. Però en qualsevol dels casos, la metodologia a seguir és sempre aquesta. Però, fixi's, Xirinacs deia que la no violència era molt més radical que la violència a vegades, no? I, òbviament, també implica assumir un cos repressiu que la militància de la CUP està disposada a assumir, si cal, perquè pensem que això ens durarà la victòria.
L'altre dia li van retreure a Carles Riera, crec que va ser Inés Arrimadas, com pot ser que no li hagis retret a Quim Torra els tuits, els articles i algunes afirmacions en aquests articles que ells consideraven supremacistes, i fins i tot l'homenatge a Cardona, etc, etc. Com és que la CUP no li va dir res a Quim Torra de tot això?
Miri, a propòsit de tot això, recordava un llibre de fa molts anys, dels anys 70, de Richard Sennett, un sociòleg que per mi és molt interessant i de referència, El declivi de l'home públic, en què Richard Sennett diu, ja veureu, diu, com cada vegada més les campanyes electorals, etc., es basaran en el passat dels candidats, en la seva vida personal, etc., etc. Diu, això és una estratègia del sistema per tal de defugir el debat sobre la política real, la política concreta, no? I Sennett diu, a mi sobretot el que m'interessa d'un candidat i d'un governant és el que farà a partir del dia que assumeixi el poder. Aquesta és la política que m'interessa, i aquí és on jo vull posar el focus i no vull que es desviï cap a altres coses. Òbviament, la CUP, com li he dit al començament, aposta per un projecte republicà inclusiu, no identitari, que tothom s'hi senti inclòs, independentistes i no independentistes. Som conscients que l'1 d'octubre va ser un gran èxit, vam mobilitzar més de 2 milions de persones, però és veritat que hi havia molta gent que no vam aconseguir seduir-la, no vam aconseguir portar-la.
I segurament hi ha una meitat d'aquest país que no vol aquest canvi.
Nosaltres considerem que és millor per tothom, sí, independentment de les identitats. O sigui, una república que respecta, inclou i posa en valor totes les identitats i crea un sistema de drets que és molt millor per a tothom. Aquesta és la proposta que volem fer, uh-huh. I per tant serem molt vigilants a que el govern de Quim Torra vagi en aquest sentit.
A Carla Riera, diputat de la CUP, li volem agrair que hagi passat per l'estudi aquí en directe improvisat en aquest Saló dels Canelobres del Parlament de Catalunya. Avui a 11:15 comença aquest debat d'investidura. Amb les 4 abstencions de la CUP serà investit 131è president de la Generalitat. Moltes gràcies, Carla.
Gràcies i bon dia. El matí de Catalunya Ràdio.